tarda, ara són les 2 del migdia. Avui, enmig de tot l'enrenou que s'ha generat aquests dies pel nivell educatiu dels alumnes, reflectit a l'informe PISA, hem conegut una altra dada sobre l'educació catalana. I és que els ciutadans de Catalunya posen més bona nota a l'educació concertada que a l'educació pública. Ho diu una nova enquesta del Centre d'Estudis i Opinió que s'ha presentat avui. Concretament, els catalans diuen que la concertada els mereix una nota mitjana de 7,7, mentre que la pública es queda amb un 7,1. És poca diferència, però significativa pel context de crisi que pateix l'ensenyament públic ara mateix a Catalunya. Excepte els que asseguren ser votants d'Esquerra i de la CUP, la resta de simpatitzants d'altres partits amb representació al Parlament, això vol dir des de Junts a Vox, incloent també, atenció, als Comuns i al PSC, valoren millor l'ensenyament concertat. I encara una dada més, un 39% dels catalans enquestats consideren que l'educació funciona millor si és de gestió pública, un 32% creu que funciona igual independentment de qui la gestioni i un 26% pensa que funciona millor si està en mans privades. Tot plegat són dades d'un baròmetre que s'ha fet abans de conèixer els resultats de l'informe PISA. Per tant, és possible que si es preguntés avui aquestes dades potser serien encara més favorables cap a la concertada. Però més enllà de l'àmbit de l'ensenyament, el CEO també ha preguntat pel servei de Rodalies que, sorprenentment, els catalans l'aproven amb un 5, concretament un 5,2, una dada que demostra que l'enquesta no s'ha fet a les andanes i estacions d'arreu de Catalunya.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'opinió dels catalans respecte a l'educació centra part de l'actualitat d'avui. També sabrem d'aquí una estona què en pensen els ciutadans i quina nota li posen al govern de la Generalitat. Però abans repassem la resta d'actualitat del dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on hem sabut que els contribuents catalans han aportat uns 40 milions d'euros i mig a les arques de l'Església a través de la corresponent casella de la declaració de la renta de l'any passat. De fet, Catalunya és la quarta comunitat autònoma on més contribuents decideixen aportar-hi diners.
Sí, a tot l'estat 8,7 milions de contribuents també han decidit destinar diners a l'Església marcant la X a la seva declaració d'IRPF, 200.000 més que l'any anterior. Tot i aquest augment, el percentatge de declaracions a favor de l'Església ha baixat.
Les pensions pujaran un 3,8% a partir de l'1 de gener de l'any 2024. Tot això d'acord amb la dada d'inflació confirmada aquest dijous, que situa l'augment interanual dels preus al 3,2% el novembre passat.
En el cas de la pensió de jubilació, l'augment serà de mitjana de 52 euros mensuals i de 734 a l'any, un augment que beneficiarà uns 6,3 milions de pensionistes.
I avui sabrem com ha anat el recompte de persones que viuen al carrer a Barcelona que ha fet aquesta nit la Fundació Arrels.
I Ràdio Estel ha acompanyat els voluntaris que s'han distribuït per barris per fer una fotografia real del nombre de persones que viuen al RAS.
A l'Òrbita Esportiva parlarem de la crisi esportiva i institucional que viu aquests dies. El Barça, Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Màrius Carola ha dit a RAC1 que Deco va acusar a l'avió de Jong de fingir tenir febre per no viatjar. Ell, Deco i l'entorn blaugrana ho neguen. Això sí, va dir ahir a Movistar que no intervenen en les convocatòries de Xavi, com va confirmar el tècnic. A tot plegat, derrota amb l'envers. Cueda Group.
I mentrestant, una sentència judicial diu que l'Espanyol va ser perjudicat pel videoarbitratge.
El jutge creu que el VAR no va emetre algunes imatges durant l'Espanyol Atlètic de Madrid que haguessin donat els 3 punts als blanquiblaus. Aquell partit el van empatar a 3 i acabaria perdent finalment la categoria al conjunt blanquiblau als pocs dies.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada avui per la baixada de les temperatures màximes avui de 10 a 15 graus, quan aquests últims dies parlàvem de màximes de 15 a 20 i 23 graus que es van assolir aquests últims dies. Per tant, avui un ambient pràcticament de ple hivern i, a més, amb vent que accentua aquesta sensació de fred, especialment a les comarques del sud de Tarragona i també cap a la zona de l'Empordà, amb ratxes de vent que aquestes últimes hores han sobrepassat els 80 a 90 km per hora i de matinada han arribat a sobrepassar els 108 km per hora. Tarda encara amb algunes nevades al vessant nord del Pirineu, però amb sol a la resta del país. Demà al matí continuarà fent fred, temperatures com les que hem tingut aquest matí, i demà les màximes pujaran una miqueta, però aquest descens pràcticament ni es notarà. Sobretot hem de parlar demà encara de sol a tot Catalunya, d'aquestes baixes temperatures i fins a mig matí, migdia encara de nevades, cada vegada més febles al vessant nord del Pirineu. De cara als propers dies, les temperatures a poc s'han d'anar recuperant i l'ambient continuarà sent força assolellat amb alguns núvols cap al nord.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Els catalans valoren més bé l'ensenyament concertat que el públic amb un nivell de satisfacció de 7,7 punts per davant del 7,1%. Els votants de tots els partits els puntuen millor, excepte els d'Esquerra i la CUP. Així ho revela l'enquesta anual que fa el Centre d'Estudis i Opinió a unes 2.000 persones. Ens en dona més detalls a Judit Casella. Judit, bona tarda.
Hola, sí, bona tarda. Les persones que han anat a la pública o que hi han portat els seus fills la valoren amb un 7,1, mentre que els que els porten a la concertada el seu nivell de satisfacció és 6 dècimes per sobre. Respecte a l'any passat, la concertada ha obtingut 4 dècimes més i la pública només una més. Ara bé, aquesta enquesta va fer-se abans que es coneguessin els resultats de l'informe PISA, que ha posat en alerta la comunitat educativa pels mals resultats en llengua i matemàtiques. Els enquestats que valoren millor la concertada són els afins a Ciutadans, el Partit Popular i Vox, que també són els que puntuen pitjor la pública.
A banda de l'educació, altres dades que s'extreuen d'aquesta enquesta del CEO, els ciutadans aproven l'últim any del govern de Pere Aragonès amb un 5 pelat. L'aproven els simpatitzants de tots els partits, excepte els de Ciutadans, el Partit Popular i Vox. En canvi, el govern espanyol suspèn de nou entre els catalans amb un 4,5 de nota.
El govern treu la millor nota entre els votants d'Esquerra, seguit dels del PSC, Junts, Sumar i la CUP, que li posen entre un 5,6 i un 5,1, respectivament. Per àmbits, la millor puntuació és en la promoció de la cultura i la llengua catalana, amb un 6, seguit del transport públic i les infraestructures a la CUP. En canvi, hi ha les relacions entre Catalunya i Espanya amb un 4, la mateixa nota que l'any passat. D'altra banda, el govern espanyol suspèn amb una mitjana d'un 4,5. Només l'aproven els votants del PSC i de Sumar. Els d'Esquerra li posen prop d'un 4, mentre que Junts i la CUP, amb prou feines, el puntuen amb més d'un 3. De fet, un 12% dels enquestats li posa directament un 0. I sobre si s'han de pujar els impostos, la meitat dels enquestats diu que millor no tocar-los. Un 30% pensa que sí, mentre que un 14% preferiria abaixar-los. L'impost que genera a totes les franges d'edat més rebuig social és el de successions, fins i tot entre els votants dels Comuns i la CUP. I una última dada curiosa. Els usuaris dels trens de Rodalies, tot i els retards dia sí, dia també, aproven el servei, això sí, amb un 5, com el govern.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions. Els contribuents catalans han aportat uns 40,5 milions d'euros a les arques de l'Església a través de la corresponent casella que es marca la declaració de la renda de l'any 2022. Són 4 milions d'euros més que l'any passat. A més, Catalunya és la quarta comunitat on més contribuents decideixen aportar diners a l'Església. A nivell global, el passat 2022, la Conferència Episcopal va recaptar amb aquest gest a la declaració de la renda 358 milions d'euros, 38 més que l'any passat.
En total, 8,7 milions de contribuents espanyols, 200.000 més que l'any anterior, han decidit aportar diners a l'Església, marcant la X a la seva declaració d'IRPF. Tot i aquest augment, el percentatge de declaracions a favor de l'Església ha baixat. Així ho ha explicat Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Assumptes Econòmics de la Conferència Episcopal.
Han aumentado en 200.000 los declarantes a favor de la Iglesia, pero como ha habido un incremento notable de declarantes que han dejado la casilla en blanco, ha aumentado en más de 5 décimas los declarantes que han dejado la casilla en blanco, eso hace que el porcentaje relativo disminuya ligeramente.
I amb tota aquesta aportació econòmica, l'Església pot mantenir les seves diòcesis i la seva tasca social i també solidària a través d'entitats com Càritas.
Cal destacar, però, que aquestes xifres són encara provisionals i que fins al mes de maig de l'any que ve no es coneixeran les dades definitives. També, segons aquestes dades provisionals, es veu com aquest any hi ha hagut un augment en els contribuents de més de 50 i de més de 60 anys que decideixen aportar diners a l'Església. D'altra banda, obrim informació política amb el desgavell de declaracions avui sobre una possible reunió entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, aprofitant que tots dos coincideixen aquests dies a Brussel·les. A primera hora del matí d'avui, el president de Junts, Jordi Turull, assegurava que ja hi havia data, però després a Moncloa ho ha desmentit. També el mateix Sánchez ha sortit al pas d'aquesta informació sense aclarir gaire res.
Turull deia a RAC1 que ja hi havia data, però la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ho desmentia. Més tard, el mateix Turull ha tornat a dir que el PSOE sabia que avui anunciaria la reunió entre Sánchez i Puigdemont. Tot plegat ha generat un enrenou que ni el mateix Pedro Sánchez ha sabut resoldre a l'entrada de la reunió del Consell Europeu.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. Pero insisto, le estoy diciendo que yo tengo, mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
Una possible trobada, per tant, entre Sánchez i Puigdemont, que ja encès totes les alarmes. Els partits de la dreta, des del PP i Sucanpai, creuen que la reunió suposaria una anomalia democràtica. És Cuca Gamarra, aquest matí a Televisió Espanyola.
Pedro Sánchez, por esos 7 votos, que es lo único que fundamenta todo esto, está dispuesto a reunirse, a humillarse todavía más y a escuchar cómo le da órdenes un prófugo de la justicia que al final ha convertido al presidente del gobierno en una marioneta que él maneja a su antojo.
Canviem de tema, però sense marxar d'Europa. Avui s'ha tancat un acord històric per reformar el mercat elèctric i avançar en el desplegament de les energies renovables. Al mateix temps, el pacte inclou una sèrie de regles que pretenen evitar la volatilitat dels preus de l'energia i així protegir els consumidors, sobretot els més vulnerables.
Després d'intenses negociacions que s'han allargat, de fet, més de 10 hores, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió i la Comissió Europea han arribat a un acord per impulsar un ajust en el mercat elèctric amb la intenció d'esquivar crisis energètiques com les que han castigat Europa durant els darrers anys. El pacte també pretén avançar cap als objectius climàtics i allunyar-se dels hidrocarburs de Rússia ara, però l'acord haurà de ser validat pel Consell de la Unió Europea i el ple de l'Eurocamp.
Així doncs, Espanya tanca a punt d'arribar al final de la seva presidència rotatòria del Consell, un pacte que estava entre un dels seus objectius quan va assolir aquesta presidència a principis del mes de juny. Un pacte que volia acabar amb una reforma del mercat elèctric abans del 31 de desembre, que és quan acaba aquesta presidència. Més coses, tot i que ja hi havia la dada provisional de feia setmanes, avui s'ha confirmat les pensions. A Espanya pujaran un 3,8% a partir del proper 1 de gener. Tot això d'acord amb la dada d'inflació confirmada avui dijous, que situa l'augment interanual dels preus al 3,2% en aquest mes de novembre passat.
En el cas de la pensió de jubilació, l'augment serà de mitjana de 52 euros mensuals i de 734 euros a l'any. Es calcula que aquest augment beneficiarà uns 6,3 milions de pensionistes i pel que fa a la pensió per incapacitat permanent passarà dels 966 euros actuals a vorejar els 1.003 euros al mes.
A Catalunya, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, descarta que els Mossos d'Esquadra utilitzen el programari Pegasus, amb què es va espiar diversos dirigents independentistes, tal com s'havia dit aquests dies.
Sí, de fet, fa només una setmana va ser el mateix comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, qui es va mostrar partidari de fer-lo servir, això sí, amb totes les garanties, i només en cas de delictes greus. Unes declaracions que l'Helena ha volgut desmentir avui en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
El cos de Mossos d'Esquadra no es planteja ni s'ha plantejat tenir aquest programari. Dit això, el cos de Mossos d'Esquadra no s'ho ha plantejat i no s'ho planteja. El problema del cas Pegasus, però sobretot és com se n'ha fet ús. I no ens concentrem en el programari, sinó concentrem-nos en qui ha ordenat espiar gent per controlar políticament els adversaris polítics.
I d'altra banda, el conseller Elena ha anunciat que s'incrementaran els efectius coincidint amb les festes de Nadal, sobretot on hi hagi grans aglomeracions, i també perquè el país es troba en alerta 4 per terrorisme, una alerta intensificada pel conflicte al Pròxim Orient.
Marxem cap a la ciutat de Barcelona, on aquesta nit s'ha fet el recompte de persones que dormen al carrer. Organitza la Fundació Arrels i aquest cop hi han participat mig miler de voluntaris. L'entitat celebra aquesta col·laboració ciutadana que permet rastrejar cada racó de la ciutat per tenir la foto més fidel possible de la realitat de persones que no tenen llar participant en aquest dispositiu. I ha anat amb Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, recorda que el recompte és una tasca vital per a l'entitat.
És una foto molt fidedigna. Nosaltres fa molts anys que diem que això és una cosa que s'ha de fer i, de fet, es fa arreu, diguem, perquè la dura realitat de les persones que estan dormint al carrer és de les poques que es pot quantificar per manera molt fidedigna, que és sortint a comptar, que això necessitem molta gent, i ojalà es fes això una acció a tota Catalunya.
Falten pocs minuts per a les 10 del vespre i a la parada de metro de la Barceloneta ja hi ha una desena de persones esperant ben abrigades. Es divideixen en grups de 2 o 3 i les coordinadores de l'entitat els donen un mapa amb la zona que els toca rastrejar a cada grup i un paper on apuntar el lloc i les persones vistes. També ho fan en una aplicació, com expliquen la Carme i l'Oriol.
Hem d'identificar, primer de tot, quantes persones veiem, La localització, que des del formulari se'n genera un codi que hem d'apuntar aquí en el full de registre, llavors apuntem aquest codi i quantes persones veiem i si podem identificar el gènere, que això també després en el formulari ens ho especifica més. Si veiéssim una tenda, alguna cosa així, que no sapiguéssim ben bé quantes persones hi ha dins, doncs també ho hem de dir. Posem com a mínim una persona.
També hi ha un espai d'observacions per si hi ha coses que es volen comentar o si que poden haver-hi més persones perquè no ho hem identificat, perquè és important no intervenir. No interpel·lar amb les persones que estan dormint al carrer perquè només estem prenent nota des de la distància.
Amb aquesta nit de fred i vent, les persones que dormen al carrer busquen llocs arrecerats per descansar i protegir-se. L'Oriol comenta quines instruccions els dona la Fundació Arrels per fer el recompte més complet possible.
Sí, sobretot instruccions així d'anar mirant a zones fosques, una mica amagades, entrades de pàrquing, aquestes zones així.
Des de l'entitat afirmen que cada vegada és més perillós dormir al carrer. Ho diuen les mateixes persones, els voluntaris de la Fundació, quan els fan les enquestes. Per això busquen llocs més amagats, per poder descansar tranquils i no patir per les agressions. Així és la porxada d'una plaça a la part més allunyada de la platja de la Barceloneta, on hi ha quatre persones dormint. La Carme i l'Oriol es posen en marxa.
El número és de localització és 3648.
Ara t'agafen la teva ubicació del mòbil aquí.
I el número del mapa me'l repeteixes?
Sí, 010329.
Dos homes, zero dones i una terra, una tenda de campanya. Un home que jo apunto en tenda de campanya, sense animals.
A mig recompte, la Carme i l'Oriol troben dos homes dormint a la porta d'una escola. El carrer és estret i des del balcó del davant, al primer pis, una dona treu el cap per la finestra i els hi dona una manta perquè les persones que estan dormint al ras es puguin abrigar. Després de gairebé dues hores de recorregut, la Carme i l'Oriol acaben de rastrejar la zona de la Barceloneta que els hi ha tocat.
Hem trobat a 12 persones, la majoria en espais porxats o entrades d'edificis que quedaven obertes, però diguéssim, tothom ha reserat.
Quan ens apartàvem una miqueta sí que ens hem trobat doncs, aquests casos, sobretot en zones una mica més fosques, més apartades, més silenci.
A més, fer de voluntaris al recompte de Fundació Arrels els ha portat una nova visió de la realitat del seu entorn. Per exemple, la Carme creu que ha de ser especialment dur per a les persones que viuen i dormen al carrer cada nit a la Barceloneta.
Penso que és un barri amb molta pressió turística i encara invisibilitza més a les persones sense llar en el sentit que particular és un barri que deshumanitza especialment les persones sense llar. Amb aquest ambient més festiu i més de gent anant a la platja i riuades de gent que potser no tenen tant en compte i penso que poc amigable, no? I poc facilitador per les persones que viuen al carrer.
Així acaba un recompte que, com explica el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, té una meta claríssima.
Estem molt contents de arribar a tenir encara més qualitat i més històries per saber com ajudar, perquè l'objectiu de tot això, sobretot, és veure com podem fer, de que anem fent passos per avançar i fer propostes perquè no hi hagi absolutament ningú dormint al carrer de la ciutat de Barcelona ni enlloc, evidentment.
Gràcies, Pau. Més coses. El govern preveu licitar les obres per la nova presó de dones l'any que ve. Justícia invertirà 90 milions d'euros per fer el nou centre a la Zona Franca. La consellera ho ha anunciat durant la commemoració dels 40 anys de la presó de dones Batràs.
Aquest nou centre penitenciari tindrà capacitat per mig miler de preses i es construirà en perspectiva de gènere. L'actual edifici de Batràs és del 1915 i ha tingut diverses funcions des de la seva inauguració fa 4 dècades, que és la presó de dones de Barcelona, i avui s'ha organitzat un acte per recordar l'evolució d'aquest centre i del tractament també cap a les dones que hi ha tancades. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha anunciat que la proposta s'aprovarà al Consell Executiu de dimarts vinent.
Hem previst 90 milions d'euros per executar els propers anys per aixecar l'edifici, una xifra que s'haurà de sumar a altres intervencions per acabar d'equipar-lo. Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29.
L'acte també ha servit per escoltar el testimoni d'algunes de les més de 200 persones que compleixen pena o esperen el judici en aquest centre. És el cas de la Jèssica, que va néixer a la presó.
No volver aquí, principalmente, no volver a delinquir, no volver a avisar, porque ya llevo 14 años, como he dicho, y la cárcel que las uno llega un momento que pesa. Lo que yo he vivido le toca vivir a las nuevas. Entonces, como yo ya lo sé, lo único que quiero es buscarme otra vez, el volver a salir.
Batràs és l'única presó de Catalunya que té un mòdul per a dones que tenen fills actualment. Hi ha 7 preses amb 8 menors a càrrec.
Més coses. La Fira ICE, la trobada més gran del sector audiovisual que es va celebrar, recordem, a Barcelona el passat mes de gener, va deixar 385 milions d'euros a la ciutat. En concret, la Fira ha portat a Barcelona 243 milions d'impacte directe i 142 milions d'impacte indirecte.
A l'última edició, l'ICE va reunir més de 58.000 assistents que van gastar uns 130 milions d'euros durant la seva estada. De cara al 2024, l'ICE se celebrarà a Fira Gran Via entre el 30 de gener i el 2 de febrer en una edició que els organitzadors anticipen que serà la més gran de la seva història. L'esdeveniment ocuparà 8 pavellons del recinte Gran Via de Fira de Barcelona amb més de 1.300 expositors, entre els quals hi haurà 80 empreses que debutaran.
Pel que fa a la informació comarcal, a Girona avui els treballadors municipals han reprès i de manera indefinida, diuen, les mobilitzacions a la plaça del Vi. Reclamen al govern que compleixi el compromís de pujar-los el sou establert a la valoració de llocs de treball i també que els aboni ja l'increment del 3% que va establir l'Estat.
Sí, de fet, Comissions Obreres assegura que fa 10 mesos que es va arribar a un acord, però l'Ajuntament no ha complert. Ho explica el responsable de la secció sindical, Rafael Navarro.
Deixa feina, meteix sou per tots, sí, sí. I a més és que molta gent està fent la feina que toca, però no l'està cobrant. Molta gent s'està plantejant no fer la feina, perquè jo m'estàs obligant a fer unes... Tenim unes fitxes de funcions que especifiquen que jo he de fer una feina i que he de cobrar un sou per aquesta feina. I estic fent la feina, però no estic cobrant el sou. I a més he de fer un horari que em diu que he de cobrar un sou, però tampoc. La gent s'està plantejant o no fer l'horari, o no fer les funcions, o renunciar a les responsabilitats...
Navarro ha assegurat que la situació està generant, de fet, molt malestar dins la plantilla perquè de mitjana se'ls hauria d'incrementar el salari en 340 euros al mes per treballar.
I encara dos apunts més. El primer, a Reus. Aquest matí en surt en un incendi al segon pis d'un edifici del carrer Batràs de la capital del Baix Camp. Un incendi que ha deixat un ferit crític i 3 de lleus.
Segons els bombers, l'incendi ha estat de poca intensitat, però és que ha provocat molt de fum i ha afectat l'escala de l'edifici i també d'altres pisos. Els bombers han rescatat els 4 afectats a través de la façana i d'una escala. Els afectats ja han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Reus.
I a Torregrossa, a l'Alt Urgell, s'ha acabat esfondrant avui una casa que va perdre ahir un tros de façana. Aquesta matinada, el teulat i el pis superior de l'edifici han anat caient i han quedat completament ensorrats sense deixar, això sí, cap persona ferida.
El supermercat que hi havia als baixos d'aquest edifici feia tot just una hora i mitja que havia tancat quan van passar aquests fets i els propietaris casualment no hi eren. Per aquest motiu, no hi ha cap persona ferida per l'esfondrament, però ara els tècnics hauran de revisar un segon immoble del mateix edifici que encara està dret per si reuneix condicions d'habitabilitat i els propietaris poden entrar a recollir les pertinences.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim aquesta hora d'informació esportiva parlant de la polèmica esportiva institucional que viu el Barça. Comencem per la part esportiva, i que és la que havia de ser un tràmit, va acabar amb derrota, Pol, contra l'Anvers ahir per 3-2.
Sí, derrota de les que fan mal pel context i pel rival, que encara no ha puntuat i que és quart a la seva lliga. Això sí, el Barça serà a vuitens de final com a líder de grup. Ja al primer minut va arribar el primer gol en contra després d'una falta d'entesa entre Iñaki Peña i Oriol Romeu. Empatava Ferran Torres en la primera rematada porta dels Blaugrana al minut 35. El cop més dur, però, era el segon de l'Anvers. Obra de Jansen precedit d'una nova errada d'Oriol Romeu que va acabar retratat. Marc Guiu, relleu de Lewandowski, hauria pogut salvar l'empat en el temps afegit. El seu cop de cap donava esperances al Barça, però el temps extra i l'Eniquena derrotava els culers. Ferran Torres, el golejador, deia això al final del maig.
Sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo, que nos intentan destruir, nos intentan que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el míster y a partir de ahí pues a darle la vuelta a esta situación.
Per la seva banda, Xavi ha fet autocrítica, però es mostra feliç pel passe a vuitens.
Hem de millorar i el dissabte tenim una final, una prova de foc per nosaltres per micament, però bé, tinc la sensació que ja s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup.
Això pel que fa a l'àmbit esportiu, però és que en l'àmbit institucional no va polèmica. Si el vol d'anada eren els canvis a la convocatòria de Xavi, el de tornada ha estat una trucada de Deco a De Jong.
Sí, tot ha vingut després que Màrius Carola ha dit aquest matí a RAC1 que Deco va tenir una discussió per telèfon amb el jugador, amb De Jong, acusant-lo de fingir tenir febre per no viatjar amb l'equip anvers. Deco i el seu entorn ho han negat, afirmen tenir una bona relació i ha afirmat també que aquesta conversa es va dirigir en bons termes. Tot això sumat amb l'embolic de la convocatòria que comentaves. Xavi va dir que ho van consensuar ell, Deco i Laporta, però ahir Deco va negar. Afirma que la directiva no participa d'aquestes decisions.
Las convocatorias es tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo, todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
El Barça afronta aquest diumenge a les 9 una final a Mestalla, un match que xiularà el polèmic Ortiz Arias, assistit al bar per de Burgos Benguetxea. El Girona, per la seva banda, tancarà aquesta 17a jornada de Lliga Montilivi contra l'Alavés dilluns a les 9 i sota l'arbitratge d'Hernández Maeso. El bar hi serà del Cerro Grande.
I si el Barça masculí ahir perdia, imatge oposada pel femení que va golejar per 0-6 al Rosengarsuec.
Un partit marcat pel domini blaurana i pel fred. Les de Giraldes avançaven al minut 16 amb un gol en pròpia porta de Vic. El 37 salva per Ayuelo fer el 0-2 i abans al descans Patrick Guijarro faria el 0-3. Ja a la segona meitat, Aitana Bonmatí al 62, Caldentei al 73 i Martina Fernández al temps afegit, a més estrenant-se de cara a porteria en el seu debut a la Champions farien la resta. Amb aquesta victòria, les de Giraldez consoliden el liderat al grup A.
I atenció, perquè s'ha fet oficial fa només uns minuts, Aitana Bonmatí i Jennifer Hermoso competiran pel Premi de Best a millor jugadora femenina d'aquesta temporada.
Han estat nominades juntament amb la colombiana Linda Caicedo. La FIFA posa en valor el Mundial que ha guanyat aquest estiu la selecció espanyola com a principal justificació de la nominació. Giraldez i Cata Coll també estan nominats com a millor entrenador i millor portera. Pep Guardiola podria rebre el guardó en categoria masculina com a millor entrenador. Els guardons s'entreguen el 15 de gener a Londres. L'any passat, recordem, Leo Messi i Alexia Putellas van ser els grans triomfadors de la nit.
I tornant al futbol masculí, avui és jornada d'Europa League amb dos representants de la Lliga Espanyola.
El Villarreal, que viatja a França per enfrontar-se al Rennes a 7:45 de la tarda, els groguets passarien com a caps de sèrie si guanyen. El Betis, per la seva banda, rep a casa el Rangers. A les 9 és líder del seu grup, però encara està tot obert en aquest grup C. De fet, els tres primers classificats poden passar com a primers, segons o caure eliminats.
I atenció amb aquesta informació sobre l'Espanyol, us ho dèiem a la portada. Un jutge sentencia que el VAR va obviar algunes imatges en el match contra l'Atlètic de Madrid l'any passat.
Una sentència que ara el club estudiarà des dels seus serveis jurídics. L'acció a la que fa referència el text és el segon gol dels matalassers que va salvar Pacheco sobre la línia de gol. El VAR va ometre algunes imatges que feien dubtar sobre si aquesta pilota havia entrat sencera o no. L'Espanyol es jugava a la vida aquelles setmanes i, recordem, va acabar caient a segona divisió, on ara és quart en posicions de play-off d'ascens a primera.
I també coneixem ja la sanció de la jugada que es va produir en el partit de quarta catalana entre el Bescanó B i el Fornells.
Sí, recordem que un futbolista del filial del Bescanó va propinar una patada al genoll a un rival que va fer-se viral a les xarxes socials. El comitè de competició de la Federació Catalana ha sancionat amb 8 partits el futbolista perquè entén que hi ha provocació prèvia del jugador del Fornells i no aplica, per tant, la sanció més dura. El Bescanó també prendrà mesures internes cap al jugador, però ja ha avançat que no l'expulsarà. El match reprendrà al minut 82 a porta tancada i amb el Bescanó amb 8 jugadors.
Deixem el futbol, parlem també d'handbol perquè la Federació Espanyola manté el pols amb els equips de la Lliga Sobal.
Ho ha fet tirant endavant el sorteig de la Copa d'Espanya que els clubs es neguen a disputar per un desacord entre patrocinadors de Federació i Lliga. Barça i Franqui Granollers, els dos representants catalans, han quedat emparellats entre ells en la primera semifinal, mentre que l'Irun i el Logroño ho faran en la segona. El torneig està programat per aquest cap de setmana i a aquesta hora encara no se sap si es disputarà i de quina manera.
També aquest matí hem tingut el sorteig de la Copa d'Espanya de Futbol Sala de l'any 2024.
Sí, el Barça s'enfrontarà a l'Osasuna Magna. L'altre cap de sèrie, el Pozo Murcia, es veurà les cares amb el Cartagena. Els quarts de final de Copa es disputen el 21 i 22 de març, les semis el 23 i la final el 24 de març, també a Cartagena. Els laurana parteixen amb la condició de favorits.
I parlem de bàsquet. El Baxi Manresa s'ha endut el derbi català per 82-83 i ha trencat la imbatibilitat del Barça de Roger Grimau al Palau.
Els de Pedro Martínez s'enduien la victòria, en aquest cas amb una última possessió agònica. El Barça amb molts problemes a la defensa feia un primer quart molt fluix amb un parcial de 14-27. A la segona part els de Roger Grimau remuntaven gràcies a la Provítola i Brizuela. Tot i això, el Barça no sabia tancar el partit als darrers minuts i es veia superat per un Maxi liderat, en aquest cas per atac de Steinbergs, que anotava 15 punts. El Barça, però, continua tercer a la Lliga Endesa, empatat 18 amb el València, això sí, amb un partit més. El Baxi Manresa, per la seva banda, és 7è amb 16 punts.
Estel migdia.
Obrim per acabar informació cultural mirant a les plataformes. Avui a Movistar Plus s'ha estrenat la segona temporada de Todos Mienten.
Sí que habéis matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Y que tú estás embarazada de Iván.
Una sèrie creada pel català Pau Freixas.
Secrets, mentides, mitges veritats, girs inesperats, enveja i salts temporals són els ingredients principals de la nova entrega amb personatges amb intencions amagades. El repartiment compta amb Irene Arcos, Natàlia Berbeque, Eva Santolària, Carmen Arrufat o Marc Balaguer.
El creador de la sèrie, Pau Freixas, passava aquesta setmana per Radio Estel i deia això.
Café para los muy cafeteros, lo cual vol dir, si tu disfrutes la primera, vine a veure la segona, perquè, hòstia, és més divertida, és més potent, el misteri és molt guai, enganxa moltíssim, té molt bona energia, els actors estan esplèndids.
No us la perdeu, com tampoc no ho feu amb el documental No me llame ternera.
¿Recibió usted instrucción militar de ETA?
Sí.
¿Participó en algún atentado con víctimas mortales?
Sí.
¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria?
En aquest cas, però, el documental s'estrena demà a Netflix.
Es tracta d'una conversa entre el periodista Jordi Évole, qui sentíem ara, i una de les figures clau d'ETA, José Antonio Urriticoetxea, conegut com a Josu Ternera. Una mirada fins ara inèdita de l'entramat de la banda terrorista.
I acabarem, com sempre, amb música. El Sopa de Cabra, que traurà nou disc l'any que ve.
No estàs farta d'esperar, sempre aguantant aquesta farola en pluja, neu...
Perquè després de 5 anys de silenci, el grup gironí anuncia noves cançons i nova gira, un nou disc amb cançons inèdites que portarà per títol Ànima i que sortirà el novembre. Amb això acabem, tornem demà a les 2. Bona tarda.